Dissabte 24 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Tortugues, la desacceleració de les partícules, de Clàudia Zadó.
Continuï investigant la ferbòmia i la substància amb un humà sense informar de res a ningú. No, no ho puc fer, Agatha, això és il·legal.
Ja ho sé.
I doncs què vols que faci?
No ho sé, val? No ho sé. Només estic intentant ser lògica i no deixar que et trepitgi, com han fet sempre.
Tortugues, la desacceleració de les partícules. És possible alentir els processos vitals d'un organisme fent-lo viure més a poc i, en conseqüència, més anys? Dissabte 24 de febrer a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar. Que ella respondrà, no et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al
mar. Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts tocats de dues i a la sintonia de Ràdio L'Escala obrim l'espai Alcaldia. Des d'ara fins al punt de les dues, en directe i amb l'alcalde de l'Escala, en Víctor Puga. Una setmana més, sigues molt benvingut, alcalde.
Moltes gràcies, Abel, molt bon dia a tothom.
Des d'ara fins a les dues, en directe, amb un telèfon ben clar, el 972-77-1000, per si voleu intervenir-hi. Teniu cap dubte, cap qüestió, cap tema d'àmbit local que us preocupi i que volguéssiu comentar directament amb l'alcalde, tot compartint-ho amb la resta d'oients, és moment de fer-ho. I som fins a les dues. Que no ens voleu trucar però ens voleu enviar un WhatsApp, podeu fer-ho a través del 627 40 53 99, que ja hauríeu de tenir ben etiquetat al vostre mòbil per qualsevol interacció que voleu fer amb la ràdio. 627 40 53 99. Podeu seguir aquest programa tant a través de l'FM com de la televisió o com dels canals d'internet corresponents, en radioLescala.cat, canal10.cat. Víctor, mentre no ens truquen els oients, un tema destacat d'avui està la notícia que diu que Costes considera que les terrasses de Riells no s'adapten a la normativa i que s'han d'enderrocar o que han de ser mòbils i que s'han de poder instal·lar cada estiu, però l'hivern s'han de retirar. Fa 20 anys ben bons que hi ha aquelles terrasses allà i dèiem a la notícia que van ser autoritzades precisament per Costes.
Sí, sí, no només autoritzades, sinó que van ser construïdes perquè formaven part del projecte. El projecte que devia ser, jo crec que era el 94-95 aproximadament, preveia aquestes terrasses volades amb fonamentació a la sorra i hem estat doncs més de 20 anys, des del 95, doncs 27-28 anys d'utilització permanent, no s'han desmuntat mai i la Generalitat ha anat cobrant any rere any el cànon que es deriva de l'ocupació. Al final l'ocupació de la via pública en aquest servei, en aquest espai de domini públic, és competència de la Generalitat. I ara, doncs, per sorpresa, ens arriba una resolució que ens diu que aquestes terrasses han de ser desmuntables i que no han estat mai autoritzades des de l'inici, per tant, fa 20 anys que no han estat mai autoritzades. És una qüestió doncs, que no entén ningú i els serveis jurídics s'ho estan mirant i veure quina resposta se li dona. En qualsevol cas, el que hem fet avui, en el darrer ple vam aprovar el plec de clàusules que iniciava la licitació per ocupar aquests espais, una licitació que preveia l'adjudicació per 4 anys, ens han dit en aquesta resolució costes, ens diu que el 2018 el salvem, per tant el 2018 no hi hauria problema, però en el futur s'hauria de desmuntar passada la temporada 2018. I per tant el que hem fet és convocar un ple amb urgència per explicar-ho al conjunt dels regidors i per modificar el plec. I allà on deia temporada 18, 19, 20 i 21, que era l'adjudicació prevista, doncs només hi diu temporada 18. Per tant, es licitaran i s'adjudicaran per únicament per una temporada, per prudència, perquè no sabem què passarà, i en tot cas tenim doncs, un cert temps, marge de temps, com per decidir, com per parlar en costos i veure de quina manera abordem aquesta situació i quina proposta fem. Que si passa tot perquè per un altre tipus de terrassa desmuntable, doncs haurem de fer el que en siguin. Però ha sigut una sorpresa i jo crec que fruit d'un mal funcionament de les administracions, perquè durant més de 20 anys doncs que hagin cobrat el cànon i que fins i tot les van construir una administració que no és l'Ajuntament, si doncs, no. És una cosa incomprensible.
Però costes de la Generalitat.
En aquest cas, costes de la Generalitat és el que emet aquesta resolució, que té, ens obre una via de recurs, però en qualsevol cas s'ha d'estudiar bé, perquè és una cosa, insisteixo, inesperada i que té molt poc sentit després de 25 anys.
Costes de la Generalitat, digue'm mal pensat, de la Generalitat via 155...
No, jo
la Generalitat
no,
gestionada des del govern de l'Estat, diguem-ne?
No, perquè és una qüestió tècnica. Jo tampoc vull aprofundir en això perquè tampoc m'equivocaria, però finalment és una resolució que adopta un òrgan amb un informe tècnic. Per tant, no hi ha un tema polític darrere d'això, tot això. Vull pensar que no hi és. En qualsevol cas ho esbrinarem i en parlarem i anarem a veure de quina manera ho abordem, això.
En tot cas, sí que és sorprenent que si és només tècnic i durant tots aquests 20 anys què hem estat fent?
És que és curiós, perquè aquí el que hem fet, vam demanar costes, ja fa temps que ens van dir de modificar l'emplaçament d'una de les terrasses, ens van dir que presentéssim un projecte de modificació i a partir d'aquí, doncs, home, escolta, sí, això està bé, bueno, ja es podria moure, però és que no estan autoritzades. I ens arriba aquesta resolució dient que no ho estan i no ho han estat mai. I nosaltres contestem, home, si no les hem fet nosaltres, si això formava part del projecte, fins i tot algunes d'elles van ser adjudicades en compensació de d'expropiacions. Quan es va fer la carretera, quan es va fer el passeig, hi va haver doncs, propietats que van ser expropiades. I per compensar i no haver de pagar el preu de l'expropiació, es va adjudicar una terrassa per 8 més 8, 16 anys. Per tant, ni aquesta gestió han fet l'Ajuntament de l'Escala. A més, en diferents governs, òbviament. Per tant, no sé bé què pensar. És una cosa estranya.
Clar, en tot cas, i ara des de l'òptica dels negocis que opten en aquestes licitacions, o els que hi han optat o han guanyat i han fet inversions sobre aquestes terrasses, ara les noves aniran a responsabilitat de qui vulgui optar i qui vulgui instal·lar-s'hi, entenc.
Les noves?
Sí.
Bueno, jo és que tampoc soc capaç d'aventurar què pot passar aquí. D'entrada el que farem és adjudicar per una temporada, per aquest estiu, exactament amb les mateixes condicions que ara. I després tenim el marge que tenim per veure si realment s'han de desmuntar o no, o si hi ha via de recurs, i això es doncs, consolida, perquè fa 25 anys que hi són. No té cap sentit, això.
Ja ho crec. Doncs seguirem el cas, però i en tot cas hi hem sigut a temps, però si aquest requeriment hagués vingut d'aquí a 6 mesos, doncs hi hauria uns propietaris, uns privats, que haurien adquirit uns drets per 4 anys.
Exactament. Per sort, doncs, això mira, ha vingut d'una setmana, pràcticament. Però hem estat doncs, amatents i, escolta, ja parlaria una qüestió de prudència, doncs ens aconsellava convocar aquest ple urgent i adjudicar només per un any perquè no poguessin haver-hi reclamacions a posteriori si finalment això és com sembla que s'apunta, que ja veurem què passarà aquí.
Perquè, vull dir, els serveis jurídics municipals poden reivindicar alguna cosa, es pot aspirar o es pot demanar, coi, si fa 20 anys que ho hem estat fent, tenim algun dret a poder-ho continuar fent d'ara en endavant?
No, el fet dels 20 anys, no, l'ús durant continuat, pacífic, etc, d'un espai de domini públic no dona cap dret. Per tant, no és una qüestió de dir, és que fa 20 anys que ho fem. El que s'ha d'analitzar és com és, si fa 25 anys que són fetes i no les va fer l'Ajuntament, les va fer dins del projecte, en aquest cas el Departament de Costes, com pot ser que es diguin que no estan autoritzades? Si no les hem fet nosaltres, les hem gestionat i prou.
Ja ho crec. Esteu escoltant l'Espai Alcaldia i som en directe fins a les dues. Voleu intervenir-hi? Teniu cap pregunta d'àmbit local que us preocupi i que vulgueu comentar amb l'alcalde? És moment de fer-ho. 972-77-1000. 972-77-1000 al darrere. O bé un missatge de text o de veu al 627-40-53-99 via l'aplicació del WhatsApp. I l'altre gran tema del dia, Víctor, era la qüestió de biblioteques.
Sí.
Dèiem, l'Ajuntament ha optat a una nova línia de subvencions que obria la Generalitat per a la redacció...
La Diputació.
Diputació. Per a la redacció de projectes de construcció de nous espais bibliotecaris. 50.000 euros per a la redacció. S'ha guanyat aquesta subvenció i s'anuncia que aquesta nova biblioteca es construiria o es construirà a l'edifici de Can Maset, precisament on ara estem dialogant jo mateix i l'alcalde. Com ha anat això, Víctor?
Doncs aquest és un projecte, jo crec que de futur. Bueno, jo crec no, és un projecte de futur i per nosaltres molt il·lusionant. I per tant, ara posem la primera pedra, però això s'haurà de confirmar en el futur també, perquè ara el que farem és redactar un projecte sobre aquest espai, un espai doncs, que els que ho patiu podríem parlar de patiment perquè està en unes condicions doncs, molt millorables, bueno, és un edifici que té luminosis, que té moltes mancances a nivell d'eficiència energètica, d'estructura, de mobilitat, té moltes dificultats i, per tant, aquest edifici doncs, no té una altra vocació que la de ser demolit, derruït en el futur, segurament, no sé si a curt, però a mig termini segur, i això n'hem sigut sempre conscients tots. Per tant, que la biblioteca sigui, que això sigui un espai i es pugui convertir en un espai de biblioteca compatible amb l'ús de televisió i ràdio en molt millors condicions de les que actualment s'està prestant el servei, que això permeti als jubilats també tenir un espai més adequat, més modernitzat, amb el mateix bar, amb un auditori, amb algun espai més dedicat a poder... M'avanço, però com que és un espai prou gran, segurament hi ha capacitat també per generar aquest tipus d'activitat que no sigui estrictament la biblioteca, tot i que la biblioteca ha de ser el servei central. Doncs amb aquesta idea... Doncs ens sembla que aquest és el lloc ideal. Hem analitzat el municipi, hem encarregat un pla director d'usos cultural i inclou una definició d'usos, una relació entre tots els equipaments culturals, una projecció de cara al futur de veure quines necessitats tenim a nivell d'equipaments i de tot això sembla que Can Maset és el lloc ideal per haver una futura biblioteca. I aquesta, doncs, hem concorregut aquesta línia de subvencions i ens han otorgat 50.000 euros, que són molts diners i que pràcticament finançaran en gran part, amb un percentatge altíssim, el cost de redacció del projecte. És veritat, m'avanço a poder les preguntes que em faràs, però és veritat que estem a un any pràcticament del final de la legislatura, per tant és evident que ara ens ha sortit aquesta oportunitat i no podíem deixar perdre perquè feia 7 o 8 anys que no hi havia cap línia de subvenció. Per tant, si no té cost, l'Ajuntament té l'obligació de concórrer i intentar doncs, treure'n profit, si no ho farà un altre d'Ajuntament. Per tant, aquí ens avancem.
I el calendari, que és el que quasi anàvem, la redacció del projecte per quan s'entreveu?
Abans de l'estiu hauria d'estar fet.
És a dir, som a més de mitjans de febrer, quasi març.
Març, maig, tres mesos i mig.
Tres, quatre mesos per la redacció del projecte.
D'un avantprojecte, per tant, és un temps suficient.
Quan parlem de l'edifici vell de Can Maset, l'acotem des de la plaça de les Escoles fins a, si ho agafem a la planta baixa, fins a la porta d'entrada al bar?
Sí, Ara et fixaves tu en la cara nord, però si vens per l'Avinguda Girona,
sí.
És molt fàcil distingir les dues parts de l'edifici, la part nova i la part vella. La part nova es va construir a posteriori, primer això era, penso que era, havia sigut un hotel, amb habitacions, tot el que és Can Maset, i la part nova es va construir en el pati, que és on hi ha la televisió actualment, l'escola de música i altres serveis.
I a planta baixa, diguem, el bar dels jubilats, la sala polivalent al primer pis, escola de música al segon pis, i televisió i algunes aules d'adults al tercer pis.
Sí, són dos volums amb una única escala, amb dos accessos diferents, però són dos volums similars pel que fa això a la dimensió, a la superfície. I per tant, la part vella, que és la que està en mal estat, és la que s'hauria d'enderrocar i doncs, és el que permetria que sorgís aquí un espai mirant a cara nord, amb molt de vidre, un espai ideal perquè tenim un aparcament a tocar a Camperals important. Això és el centre del poble, podríem dir.
Saps què m'ha dit, Víctor, un oient i col·laboradora d'aquesta ràdio aquest matí, i em deia, ja li pots dir en Víctor.
Sí.
Jo, com a Nuri Català, trobo molt bé que es faci això, però... Jo i en Jaume dèiem, quan hem escoltat l'abans de l'informatiu a les 12, dèiem, la part nova, tot s'hauria de fer de cap i de nou. Tot a terra Can Maset i començar de cap i de nou. Saps el solar que sortiria aquí i el que s'hi podria arribar a fer? Replico. Per què només part vella on val la pena o no val la pena afectar també la part nova?
Sí, perquè la part nova d'alguna manera també es veurà afectada, però el que és tota l'estructura, òbviament no, perquè està en molt bones condicions i perquè la part vella enderrocada amb un edifici construït pot lligar perfectament amb la part nova. Per tant, aparentment, tot serà una part nova. No, no, la façana, òbviament, doncs tindrà homogeneïtat, per tant, serà un tractament exactament el mateix. Això és com el veiem, eh? Els treballs tècnics n'hem estat parlant. Per tant, no hi haurà la impressió que hi ha una part vella i una part nova, com ara. Serà tot nou. L'estructura de l'edifici és perfectament, està en perfectes condicions, i en tot cas els paviments, instal·lacions, tot això s'haurà de relligar i tot formarà part d'una part nova, podríem dir. S'haurà acabat parlar de part vella i part nova. Per tant, aquesta és una mica la resposta de la Nuri. Vull dir que ja l'entenc, aquesta, perquè d'entrada penso, home, és veritat, ara faràs una part, l'altra, però no, això queda relligat i tot serà una part nova.
Això serà una inversió important.
Segur.
Ens rondarà, no sé què pot arribar a rondar, però seran milions d'euros.
Sí, algun milió d'euros, segur.
Com s'ha de finançar?
Home, el deia, el 2000, jo diria que l'últim pla d'obres i serveis, no recordo ara quina anualitat era, però hi havia un programa específic de biblioteques que finançava la Diputació de Girona i la Generalitat. Això, doncs, el pla d'obres va acabar, a l'època, doncs, aquests anys de crisi, doncs, no hi ha hagut finançament, i ara, doncs, es comença, doncs, a salvir una situació diferent a nivell econòmic que permet tirar endavant subvencions que fins ara no teníem. Primer, la redacció del projecte, i ens diuen que segurament l'any vinent la mateixa Diputació, veurem si la Generalitat també s'hi afegiria, ja començarà a finançar l'execució de projectes. Per tant, estem en una nova etapa, amb finançament, i amb una situació molt diferent de la que tenia l'Ajuntament el 2007, quan hi havia la possibilitat de construir una nova biblioteca. Us en recordeu perfectament, a la zona del pàrquing de l'església, de la rectoria. Allà sortia una biblioteca de, no sé, eren quatre plantes, amb una situació, amb un espai en el que el mateix pla general, doncs, ja parla d'esponjament, ja hi ha afectacions a tot vol, i l'església com a element patrimonial, doncs, no tenia sentit tapar-la amb un edifici nou, molt encaixat, amb un espai molt reduït, i es va desistir, doncs, del projecte. En aquell moment governàvem nosaltres amb Esquerra Republicana, i ens va semblar que no era el millor lloc, i com que ja la biblioteca ja la teníem en una planta, en un lloc, a la plaça Víctor Català, doncs vam parlar amb Caixa i Girona i vam adquirir les dues plantes. I les vam reformar, i per tant allò va ser la biblioteca, que ja va néixer amb unes dimensions, doncs, que pels estàndards que fixa la Generalitat, doncs, no complia. La Generalitat, doncs, demana biblioteques de més, amb més espai, amb més superfície, i això ho hem parlat en moltes ocasions. Jo diria que aquí també n'he parlat en moltes ocasions, i per tant ara apareix aquesta possibilitat i no la podem deixar escapar, com a mínim de redactar el projecte, i després segurament un futur govern municipal veurem què decideix, però jo que teníem l'obligació d'apuntar com una solució aquesta.
Ara ho has dit, un futur govern municipal, o en tot cas estem parlant de futur, projectes,
sí, sí.
Projectes de futur, i s'entreveu que, havent-hi la cita que hi ha el mes de maig de l'any vinent, abans de eleccions no es posarà pas en marxa aquesta obra.
No, per part nostra segur que no.
I es veu com un projecte important o un projecte clau, sí, de la legislatura, del mandat vinent. Però en, sí, Víctor en parla amb il·lusió.
Sí.
Veig que en parla amb una certa passió,
sí,
d'una cosa que serà històrica si es fa, després que durant 20 i tants anys s'hagi treballat o s'hagin posat serveis de forma interina a la part vella de Can Maset.
Sí.
Vol dir això que en Víctor intentarà continuar governant a l'Ajuntament de l'Escala.
No, això no. Això és una associació que fas tu i prou. Jo dic que Can Maset està en males condicions. Jo dic que una biblioteca amb els estàndards que la Generalitat demana, doncs a l'Escala no la tenim, i som dels pocs municipis de la nostra entitat que no la té, i sobretot perquè han passat 10 anys, ara estem en un endeutament baixíssim, per tant l'Ajuntament tindrà capacitat econòmica l'any que ve i el proper per abordar un projecte així, hi haurà finançament per part d'altres administracions, i sembla, doncs, un lloc ideal, Can Maset. Per tant, jo la meva il·lusió és aquesta. Home,
no optarà la reelecció, Víctor Puga?
Això jo crec que quan toqui és el moment d'explicar-ho i veure què fem. Jo crec que ara encara falta, és veritat que no falta massa, però sí que hi ha temes sobre els que s'han de reflexionar i acabar decidint. Però sí que ho dic amb molta il·lusió, això tens raó, eh? Ja ho dic amb passió, perquè, a més, no només crec que Can Maset és un lloc ideal, no només crec que Can Maset necessita una reforma i que tothom hi treballi en millors condicions, sinó que, a més, estic convençut que la biblioteca jugarà un paper fonamental a l'Escala en el futur, perquè algú ens diu, home, hi ha una biblioteca que ja és suficient, tampoc es veu tanta gent, algú m'ha dit. I jo dic, per cada un dels usuaris que actualment hi ha a la biblioteca, si la fem aquí en més condicions, en aquest espai, doncs per cada un d'allà en tindrem 15 d'aquí. Estic absolutament convençut.
Víctor, entenc que ara no és el moment de preguntar si Víctor Puga,
sí,
optarà a la reelecció o no. Quan serà el moment? O quan l'equip que ara mateix lideres s'ha de reunir, s'ha de trobar, quan es comunicarà o s'engegarà la maquinària de dir aquest grup, aquest partit, aquests independents que formen part d'aquest partit, militants sí. independents, es plantejaran o han de decidir com s'articula el calendari electoral.
Doncs la veritat és que jo no em fixo un termini, tot i que sóc conscient que això no es pot deixar els últims 3 mesos. Per tant,
abans de l'estiu?
Abans de l'estiu pot ser un moment, però també pot ser durant l'estiu o passar l'estiu. Per tant, jo crec que hi ha temps suficient.
T'ho tornaré a preguntar abans de l'estiu.
I tant, i tant.
I ara donem pas a un oient que ens ha enviat una pregunta i que intento recuperar de seguida perquè la tenia a la pantalla del mòbil. En Marc Pagès i Llorenç pregunta: fa un temps es va dir que s'està creant una borsa d'habitatge per llogar tot l'any a l'Escala. Diu, com està el tema? Hem estat buscant i no hem trobat cap novetat. Volem venir a viure a l'Escala, ara ja som a Girona, i seria interessant tenir-ho. Gent jove que vol establir-se a l'Escala. Mentrestant, han format parella i han trobat pis a Girona, però els agradaria venir a viure a l'Escala. Què se'ls ha de dir a aquests escalencs joves?
Doncs és un tema que ens preocupa i que n'hem parlat moltes vegades. I no és el mateix parlar d'una persona jove que ja s'ha emancipat i que o que ja comença doncs, a formar una família i necessita un espai i té feina i pot pagar un lloguer però no en troba, que una situació de molta precarietat econòmica i que doncs, famílies que estan a punt de ser desnonades, famílies que no tenen recursos i que necessiten un habitatge social o un habitatge assequible. Són coses diferents. Per tant, la política d'habitatge no només ha de tenir en compte aquestes dificultats enormes que tenen alguns per fer front a un pagament o d'un lloguer o d'una hipoteca i que el dret a l'habitatge doncs, és un dret a més reconegut constitucionalment i, per tant, hem de fer el possible doncs, perquè això sigui efectiu. No només hem de tenir en compte aquestes persones, sinó que també hem de tenir en compte gent jove, gent gran, gent que necessita un espai i a l'Escala li costa molt trobar un habitatge de lloguer. A l'Escala passa una cosa que passa arreu, però aquí d'una manera més, jo crec que més dura, perquè hem fet un estudi i això d'alguna manera també ho posa de manifest. I és que a l'Escala l'habitatge d'ús turístic té un pes importantíssim, el rendiment que treu un propietari si lloga aquest apartament a l'estiu doncs a vegades és superior a un lloguer de tot l'any i això fa doncs, que sigui poc atractiu per depèn qui doncs, llogar per tot l'any. I això genera moltes dificultats i hi ha pocs habitatges a lloguer i això doncs, fomenta també una pujada de preus. Aquí, de quina manera podem actuar? Home, aquí hi ha polítiques públiques d'habitatge que s'han de posar en marxa i aquí jo crec que no hem de mirar únicament l'Ajuntament. L'Ajuntament, al final, és l'administració més propera i és la que rep doncs, tota aquesta demanda i la que ha de donar una resposta doncs, ràpida, però no és la que té les competències, no és la que té el finançament. Això correspon a la Generalitat. Per tant, aquí, sense voler eludir cap responsabilitat, jo crec que mereix un estudi que hem fet, un estudi que presentarem aviat de quina és la situació de l'habitatge. Vam fer un pla local d'habitatge, contractem un tècnic d'habitatge que diria que s'ha publicat ja i, per tant, en un parell de mesos la tindrem ja treballant a l'Ajuntament i hi ha diferents opcions. Però, vaja, és un tema, el tema de l'habitatge és un tema complicadíssim. Jo veig altres poblacions i altres ciutats que tenen veritables problemes i l'Escala no se n'escapa d'això. I, a més, amb aquest tema de l'habitatge d'ús turístic amb una importància molt, molt gran. Hem parlat també de fins i tot tirar endavant una promoció nova i això hi ha moltes possibilitats que això acabi sent, però s'ha de veure exactament quin és l'espai, en quines condicions es pot fer, com es poden adjudicar aquests habitatges a lloguer. Jo crec que és un tema doncs, interessant i amb el que estem treballant de forma molt... la consciència.
Anem traient temes nous. El tema de l'habitatge l'hem comentat arrel d'una interacció amb en Marc Pagès, que ens ha fet arribar la pregunta. Un recollit de premsa o una notícia on l'Ajuntament de Figueres, el agafem com a exemple, feia balanç d'una aplicació per a telèfons mòbils, per a smartphones, anomenat Figueres Millora. És a dir, una aplicació que tothom podia descarregar-se i fer fotografies de temes que veuen que no funciona prou bé, brutícia al carrer, una obra mal feta, qualsevol problema, i que directament poden enviar la qüestió, la fotografia o la queixa, la veu a l'Ajuntament sobre qüestions que creuen que ha de millorar la ciutat o el municipi en qüestió. Diu, en un any, el 2017, a Figueres es van recollir 6.200 queixes, 17 queixes al dia de promig. L'Escala s'ha plantejat o s'ha qüestionat algun cop temes o eines semblants en aquesta que el ciutadà directament sigui qui pugui fer arribar, mira, aquí hi ha una caca de gos, que és aquell tema que hem rebut tantes i tantes vegades en un programa com aquest, o aquí hi ha un abocament de brossa, que parlàvem fa no gaire dies, i que això es canalitzi directament cap a l'Ajuntament. Víctor?
Aquí hauria d'haver una segona... La notícia no s'hauria d'acabar amb que l'Ajuntament de Figueres ha recollit 6.000 denúncies, s'hauria d'acabar dient...
Quantes s'han resolt?
6.000 s'han resolt, perquè, esclar, això pot ser infinit.
I era la xifra, també. Ara no me l'he apuntada, però hi havia alguna dada a la pàgina d'aquesta notícia. Sí.
Aquesta m'agradaria saber-la, perquè al final tens una estructura administrativa...
Mira,
demanem,
ja, des d'aquí ho demano a redacció, Joan, si em poguessis portar... no sé si era l'Ornova o l'Empordà. L'Empordà, em sembla que era. I ho mirarem.
Home, és una iniciativa interessant. De fet, nosaltres també vam estar a punt de tirar endavant una aplicació que permetés això, i fins i tot diria que vam explicar-la públicament. I això no va acabar de quallar, perquè això, les dificultats de gestió són enormes. I és que l'escala té un terme... Doncs, té un terme social petit, però té una estructura, una trama urbana molt i molt, molt gran, amb molts quilòmetres de carrers, i per tant, deficiències, mancances en alguns carrers, doncs hi han segur que moltíssimes, uh-huh. I tenen respostes diferents. Algunes són faltes d'urbanització, per tant, van a càrrec de veïns, a càrrec d'un projecte, d'altres pot ser un tema de falta de manteniment i, per tant, l'Ajuntament hi ha d'actuar, altres correspon al propietari privat, al propietari que té davant de la façana una vorera que no està ben acabada i és una qüestió que és la seva responsabilitat. Per tant, aquí la casuística és molt gran. Altres, doncs, influeix companyies de serveis com Endesa, Sorea, etcètera, etcètera. Per tant, obrir això, aquesta possibilitat, doncs, pot generar frustració. Jo crec que el que hem de fer és fer la feina ben feta i doncs, utilitzar els serveis que tenim. I al final tenim una estructura administrativa relativament petita per donar servei a una situació molt i molt complexa. Per tant,
tenim la dada, sí que ho publicava, diu aquesta aplicació es va estrenar el 2017, es van produir 6.196 queixes, jo ho he arrodonit a 6.200, diu el 90% de les quals ja s'han resolt. La neteja viària representa la major part d'incidències de la ciutadania, en total 465. Aquesta aplicació ha estat descarregada per 1.080 persones, a banda de personal tècnic que també la utilitza per gestionar incidències.
S'hauria d'analitzar exactament quin tipus de denúncies a través d'aquesta aplicació s'han fet i si eren fàcils o no fàcils de resoldre.
En tot cas, avui parlant-ne hem trobat el tema curiós i hem dit, tema que passarà per l'alcaldia avui.
I no és el mateix una ciutat que un municipi amb urbanitzacions, les dificultats són molt diferents. La densitat, doncs, no és la mateixa en els espais i la part urbana, doncs, a Figueres té poc a veure amb la de l'escala, per tant, fer comparacions aquí és complicat. En definitiva, és això, que l'estructura que tenim, la capacitat que tenim de gestió d'aquest tipus d'incidències és molt menor és que les que té una ciutat i en tot cas està molt per sota de les necessitats segurament que tindria el conjunt de la població si tothom es dediqués a veure incidències i comunicar-les, no seríem capaços d'atendre-ho segur.
A un minut i seran les dues, només un petit comentari a nivell cultural. Aquesta setmana ja s'ha estrenat una exposició d'una escalenga a Figueres, demà s'estrena una exposició d'un pintor històric, en Rafael Ramis, a l'Alfolí de la Sal, pintor de marines. Dissabte es presenta un llibre biogràfic de Jaume Pellicer i Lleonard Quicus, elaborat per Rafael Bruguera. Continuem a sent vius i anem generant continguts de reflexió i d'història a l'escala fa.
Especial il·lusió l'exposició de Rafael Ramis, que ens vam comprometre a l'inici d'aquesta legislatura i la intenció és fer una bienal, per tant, cada dos anys fer una proposta de Rafael Ramis. Tenim centenars, uns quants milers de dibuixos, diria, un miler de dibuixos i més un centenar de pintures i olis. I en Rafael Ramis ha sigut un pintor destacat que ens va cedir una propietat i un fons i l'hem d'activar. I amb aquesta voluntat, doncs, és l'àrea de cultura. Han fet una bona feina de restauració, de catalogació i el primer fruit d'aquesta feina serà aquesta exposició que serà demà i que convidem tothom a venir a aquesta inauguració i a visitar-la.
Les dues. Víctor, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies a tots.
I ara, informació.